No us passa que mentre llegiu un bon llibre us trobeu millor del refredat? O que llegint una mala novel·la l'intestí se us ressent? Deixem d'abusar dels antibiòtics, dels antidepressius i dels antiàcids i deixem-nos aconsellar pel nostre biblioterapeuta, el gran periodista i millor persona i, sobretot, el millor subsecretari d'Afers Literaris d'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Arriba la biblioteràpia amb el doctor Guzmán. Doctor, com està?
Sincerament?
No, falsament.
La mar de bé.
Perfecte.
Sincerament, extremadament refredat.
Sí.
Però, sí, benvingut, gener.
Hi ha una passa. Llibres que curin això?
Sí, però avui no funciona, eh? Vaig per la pàgina 80 i encara veig que tinc molts i tot això.
Hi ha una passa, doctor, hi ha una passa. No passa res, home, ja ens en sortirem.
Només és un refredat.
Clar que sí, home. Sí. Escolta, tenim gent amb les seves cosetes.
Un refredat de l'ànima.
Sí, exacte. Gent que té refredada l'ànima i necessita la seva medicació literària. Va, la primera consulta ens la fa el Xavier. Diu, hola a tot l'estat. Dos punts. Hola, hola, què tal, Xavier, com estàs? Estic passant una època molt fosca. No sé si dir-ne nihilisme o apatia, però em sembla malament, tot ho veig en negatiu. De qualsevol cosa només en veig la part horrible. No sé què puc fer.
Cap bogeria, Xavier.
Mira, Xavier, et diré una cosa.
Tenim sort que hi ha un punt d'apatia.
Sí.
Això fa
pinta de teràpia de xoc. És a dir, si ho veus tot en negatiu, el doctor t'ho farà veure doblement negatiu.
Sí,
o m'equivoco?
No, però en paral·lel. És a dir, hi ha diferents maneres. Evidentment, la literària, sempre és la manera de canalitzar-ho tot. Diguem-ne, en general, la lectura acostuma a funcionar sempre. En un cas tan extrem, en tot cas, d'aquesta visió negra del món, no?, i enfosquida, clar, què pots fer? Deixar-ho tot, diguem-ne, i abandonar el planeta, o canalitzar-ho per...
No, solucions!
No, vull dir, agafar un coet per anar-se'n a una altra galàxia, no faig això. O canalitzar-ho de manera creativa, no? Perquè fins i tot en la foscor hi podem trobar creativitat, i això doncs, és el que va fer un personatge molt, molt particular, i jo crec que molt interessant. És un cínic, és un escèptic...
Mourinho.
I de manual.
No?
They tried to make me go to rehab, I said no. I've been black, but when I come back, no.
Si fos l'autora del llibre, diria 999, no? Aquest llibre, tot que... Sempre m'ha fascinat la manera tan contundent com tenia Winehouse, no? Volen que vagi a rehabilitació i jo dic que no. I a més t'ho dic tres vegades. Ell et diu que no de moltes maneres. Estic parlant d'Eric Jarosinski, Xavier Apunta. És un germanista, un escriptor i, a més, un dels pares del conte, un dels contes més nihilistes, jo diria, de Twitter i àcids, que es diu Nine Quarterly. I són tuits que es publiquen, de fet, en diferents diaris, Alemanya, Holanda i altres països, en forma d'aforismes, perquè al final són això, no? Són aforismes que tenen un punt de filosofia, que tenen un punt de crítica, que tenen un punt de reflexió. I per exemple, Slavoj Žižek, que és un pensador molt interessant, el va definir, per fer-nos una idea de Jarosinski, com el Norman Bates en versió radical.
Perquè si... Norman Bates era una cosa tranquil·leta.
Era un xaiet. un moderat, com tothom sap. No?
I aleshores, en canvi, tu mires, a dir, la trampa de la societat visual on vivim és que tu busques Eric Jarosinski i et surt un tio afable, amb un somriure meravellós, que te l'entraries a casa teva per sopar, que el convidaries a... No? I en canvi, tenen un... En fi, ell en diu, la seva filosofia en diu compendi de negació utòpica.
Però per què és tan cínic aquest home? Què li ha passat a la vida? No ho sabem.
Bé, la filosofia ho ha estat des de fa 26 segles que hi ha hagut cínics repetidament, no? Antístenes...
No, però em preocupa ell, l'Eric.
Ell et preocupa.
Com està ell a la seva vida?
Què no ens escriu?
Jo el veig molt bé. L'última vegada que vam quedar estava molt bé.
Sí? No
certament.
Sé.
A més, volta bastant pel món.
No, ara veureu el que escriu i ja veureu que bé no està.
No, a mi m'agrada perquè està a Twitter, però no hi està del tot a gust. Com dient, és que hi té un tuit aquí del 27 d'octubre que diu aprovo aquest missatge, no aquest mitjà.
Clar.
Com dient, jo he vingut aquí a rebentar-ho des de dins.
Escolti.
No, és veritat.
Eric Jarosinski.
Algunes de les coses que he seleccionat tenen a veure amb aquesta mirada gutenberiana, no?, del món o de la comunicació. Per exemple, ¿cómo leer un libro? Lee lo que está escrito. Pregúntate cómo está escrito. Lee lo que no está escrito. Pregúntate por qué. Ja està. I aquí figura que t'has de quedar després molta estona després d'aquesta pàgina, no? I
d'aquesta... No, jo ara estic pensant.
T'ha fet un trencament aquí.
I d'aquesta reflexió. Va, no pensis i llegeix el següent.
El següent diu, teoria de los medios de comunicación. Dos punts. Otro día maravilloso, para el medio. Otra crisis existencial, para el mensaje.
Clar, McLuhan, no? I a tota aquella corda i tota aquella reflexió. Per tant, com diu la Maria, efectivament, té aquesta cosa de ser crític des de dins, que està bé, es diu quinta columnisme.
Està bé, et dona molta visibilitat.
Exacte.
Diu, el gran golpe. Los poetas robaron el amor a los amantes. Los amantes robaron la poesía a los poetas. Y los filósofos robaron el amor y la poesía y la filosofía a los filósofos.
Hosti, no creu en res, aquest, eh?
No creu en res, ni en ningú.
Jaroszynski, estigues tranquil, home, que alguna cosa bona hi ha a la vida.
Però somriu molt, això m'inquieta. Una persona que és capaç d'estilar aquest tipus
de... Sí, saps qui somreia molt, també?
Norman Bates.
No, el del silenci dels anyells.
Carís.
Aquest també, mira'l, i mira com va acabar.
Una mica. Preguntes freqüentes, diu Jaroszynski. Ontologia, ¿qué cojones? Causalidad, ¿por qué cojones? Epistemología, ¿cómo cojones? Fenomenología. Cojones.
Aquesta m'ha agradat.
Estem entrant més al terreny d'acudits de Twitter, eh? Veig que està flirtejant amb aquest gènere.
I aquest últim diu, ¿cómo encontrar la felicidad? Piensa donde la viste por última vez. Mira si sigue allí. Si no está, pregúntate por qué se fue. Si está, pregúntate por qué no te quedaste. No està mai content enlloc.
I llora.
És a dir, si volem seguir aquest compte de Twitter, hauríem de fer @9NEIN Quarterly, amb Y final.
Sí.
Fantàstic.
De debò que té una mirada...
I en format llibre, Eric Jaroszynski, 9, un manifiesto a anagrama.
Sí, senyor, amb una recopilació dels seus millors... aquest compendi de negació utòpica, Xavier, que ja veuràs que pots canalitzar creativament tota aquesta pulsió negativa.
Ah, és a dir, el que li estàs recomanant al Xavier no és només que llegeixi llibres, sinó que amb la seva negativitat també faci alguna cosa creativa.
Tant que sí. Clar, això ho explica Freud. Aquest tipus de pulsions sempre s'han de canalitzar per l'art.
Molt bé.
Les sexuals, les negatives, les... sempre, qualsevol cosa que escriguis acaba sent bé.
Tu que en saps molt de música, digue'm un músic, sobretot de clàssica, vull dir, de música, no sé, que tu controles més, potser, que fos un negatiu de la vida i diguis, oh, sort que ho va canalitzar per la música. Perquè si no...
Molt romàntics. I Schumann, Tchaikovsky, hi ha molta música que explica tota una vida, o tota una vida que s'explica a través de la música, i no s'entén un patiment tan gran com el que vam passar, no? O no s'entén la seva música sense tenir en compte tot el que... Però vaja...
Podríem llegir aquest llibre escoltant Tchaikovsky, i llavors ja seria...
Estaria bé.
El sumo, molt bé. Va, la segona consulta la fa la Laia i diu, bona tarda, fa 2 anys que vaig a teràpia amb un psicòleg, i una de les coses que sempre surten és que sóc massa analítica, massa racional. Saps què? Busco alguna lectura per deixar-me anar, o almenys per intentar no capficar-me tant en tot moment.
Això és un mal bastant endèmic, aquesta cosa de pensar molt... I
no ho sé, a mi no em passa.
Tu no et passa. No ets ni racional, ni analític, ni res.
No sóc ningú.
Ets un vividor. Porto un llibre d'un vividor.
Ha estat un consol, que ets un vividor, no ploris.
Sí, m'encanta.
Està molt bé. De fet, és que val la pena això, tenir en compte figures que en el cas de la Laia, sobretot, no, que contrarrestin aquesta visió. Hi ha uns quants herois a la literatura que ens han deixat aquesta mirada sobre el seu comportament contra aquesta racionalitat hiperbòlica que ella ens escriu. Porto avui un torrent desbordat d'emocions.
I la gent a l'estat de Gràcia està aixecant els braços, picant de dits i esperant quan s'accelera.
Torrent desbordant, eh?
Pues encara falta una estona, eh? O sigui que... Ara s'anima. Mira l'Anthony Quinn. Mira la Iala. Un plat a terra, pam! Aquesta cançó em fa por, perquè no para d'avançar i sempre penso, explotarà, al final explotarà.
La podem deixar de parlar de cosa, que soni Mikis Theodorakis, la gran banda sonora de Mikis Theodorakis per aquesta pel·lícula, aquest Zorba, que és un personatge, en el fons, real. Alexis Zorbas, o Georges Zorbas, va existir, i és aquest personatge immens, enorme, bigger than life, que diuen al cinema, un vitalista empedreït, no? I és aquesta figura, estem parlant de la novel·la de Nikos Kazantzakis, que va publicar l'any 46, i que encara en aquest sentit terrenal...
Podries explicar tot això, però el ritme de com avança la música?
No.
Val, molt bé.
No, seria el ritme de com avança el diem al meu refredat, que tampoc seria cap favor a ningú, no?
Va, Alexis Zorbas, de Nikos Kazantzakis.
Exacte. És això, és contra aquest viatge. De fet, el protagonista, al marge de Zorbas, és un escriptor, i és la relació que acaben treballant junts, se'n van a una illa de Creta, i és una novel·la de narrativa, no té molta història, no té cap intriga, és sobretot molt diàleg, eh? Hi ha altres històries, altres personatges, però és molt diàleg d'aquesta manera, aquesta visió de la vida que té Sorbàs, que és un personatge que ell va conèixer, que va conèixer el Kazantzakis, l'autor, que literalment li va ensenyar a estimar la vida, a no tenir por de res, i representa allò, les dues pulsions, no? L'escriptor més racionalista, si recordeu, per exemple, aquesta seqüència de la pel·lícula, és aquell moment en el qual, enmig de la platja, doncs, Sorbàs s'aixeca i comença a ballar, i l'altre acaba sent, es passa mitja novel·la llegint Dante, però acaba sent seduït per aquesta pulsió animal gairebé, no?, del personatge, en aquest sentit de l'art, de la puresa, l'amor, la bellesa, la passió, que Sorbàs li transmet amb les paraules més senzilles, no? I és un personatge, jo crec que contagia aquesta vitalitat, sobretot això, a la gent que és més de mentalitat analítica, com la Laia. La tens al cap, aquesta?
Sí, sí, sí. Sí. És que m'està posant nerviós el Sirtaki perquè s'ha accelerat molt. I ara ja és quan no saps què fer amb els braços, amb les cames, fas unes voltes, i caus a terra.
I caus a terra. Diu, per exemple, aquest home, vaig pensar, això ho diu el narrador, no ha anat a l'escola i el seu cervell no està malejat. Ha vist i fet sofert molt. El seu esperit s'ha obert, el cor se li ha eixamplat sense perdre la seva audàcia original. Tots els problemes complicats i insolubles per a nosaltres, ell els talla d'un cop d'espasa com el seu compatriota Alexandre Magne. És difícil que caigui de costat perquè tot ell de cap a peus toca ferm a terra. És a dir, recordeu aquell quadre de l'escola d'Atenes que surt Aristòtil i Plató, no? Sí. Plató assenyala el cel, el món de les idees, i Aristòtil la terra. Uh-huh. Doncs Sorbàs és Aristòtil. Sorbàs és l'home terrenal, Sorbàs és l'home antianalític, Sorbàs és un personatge torturat, però que parla de Déu, de les dones, de la vida, de l'art, de la guerra, de la religió, i tot plegat d'una manera arrauxada, i jo crec que molt pedagògica, que en tot cas és el que necessita un esperit tan racional com el que descriu la Laia o com el que té el protagonista.
El que passa que conèixer personatges com el Sorbàs és fantàstic, però no t'assegura que tu puguis aplicar la seva manera de viure a com ets tu.
Però t'hi pots contagiar una mica, no?
Sí, tu creus? És difícil, eh? Tu ets tu, eh? I en Sorbàs és en Sorbàs, eh?
Jo he estat molts anys vivint i treballant amb un
vitalista?
Home, sí, un tal Joan Barril.
Sí?
Que tenia una visió molt vitalista de la vida. I apassionat, i també intel·lectual. I fins i tot l'equilibri, que a vegades sembla impossible, és factible, no? I jo crec que sí, que treballar o estar al costat o tenir a prova una persona abassadora en aquest sentit, home, un punt et contagia. A menys que siguis impermeable i tu no tens aspecte de ser impermeable, sempre acabes contagiant-te de... No?
No sé, hauríem de preguntar-li a la vicepresidenta Sherman si realment se li han enganxat tantes coses bones d'un vitalista com el president.
Alguna cosa sí.
Sí?
Alguna cosa sí. Jo que sóc així més aviat continguda... No?
Bueno, està bé. Però sigueu, perquè si no se'ns desmadra el govern, eh? Perquè algú ha de portar això.
Clar,
ho ha de controlar.
Clar, això a mi em recorda la pel·lícula aquella del Sorpasso, no? Que seria una mica el mateix esquema, l'únic que acaba sortint malament. O sigui, que és una vitalitat una mica podrida, la de Gassman, llavors acaben...
Sí, sí.
Acaben accident.
Però també, en aquest tipus de personatges vitalistes, també alguna pega li has de trobar, no? Perquè...
No sé ells.
No, més enllà d'això, vull dir que a vegades també viuen tant que pensen poc, o reflexionen poc, o... No sé.
No ho sé, jo crec que en el cas de Sorbàs té una visió del món tan de veritat i tan contagiosa i tan... No és cap tenor que actuï per impuls, és molt impulsiu, certament, però té un... És a dir, és com Hamlet, aquell moment que diu potser és boig, diu Poloni, però hi ha un mètode de la seva bogeria, no? Uh-huh. Doncs aquí també, aquí en el cas de Sorbàs hi ha una cosmovisió perfectament codificada, que és la seva, però és molt compartible, a més enllà de la seva passió i de la seva manera de trepitjar la terra i de trepitjar la sorra de Creta.
No? I a la Laia li recomanem el llibre, i la peli també? És a dir, és una pel·lícula...
Sí, home, és una, gran, que és una gran pel·lícula.
Sí, és una gran pel·li i un gran llibre.
De la música de Mikis Theodorakis, que és fascinant. El llibre és un gran llibre. Kazantzakis, jo crec que és un escriptor, un dels grans escriptors de grecs al segle XX, poc conegut aquí, però que amb grans... Allà, en fi, molt homèric, és a dir, que era un dels Homer, Sorbàs, Bergson i alguns altres van ser els seus mestres, i aquesta és una traducció de Jaume Berenguer molt difícil, perquè el grec que fa servir és un grec molt de la terra, molt de poble, molt... Uh-huh. no? No és un grec estàndard, i per tant jo crec que va suar molt Jaume Berenguer per fer aquesta traducció històrica al català de l'any 60 i escaig.
Doncs molt bé, per la Laia, aquest Alexis Orbàs, de Nikos Kazantzakis, i ens queda una tercera consulta del Bernat, que diu: tinc dos fills de 7 i 11 anys i amb els llibres els passa que els fa mandra llegir. Diuen que es cansen si hi ha molta lletra i a mi em sap greu que només llegeixin àlbums il·lustrats. Alguna recomanació?
Estan molt bé els àlbums il·lustrats. Sí. M'imagino que el que diu el Bernat és que tenen poca lletra i que voldrien introduir-los en altres coses. Hi ha diferents opcions. Avui m'he centrat en una editorial amb un format molt curiós, que és una proposta innovadora, diguem-ne, i aquí no hi ha excuses de cansament. Es diu Un pas de llibre.
El caballero andante de fantásticas proezas. Son molinos, son gigantes, son ejércitos de vegas. En Don Quijote es más encuentros por doquier.
Suporto l'orquestra Mondragón.
És el blues d'en Quijote.
M'és igual. No puc, no puc. Fota'm nerviós.
Yeah! Està bé, no passa res.
Apareixes al Sirtaki?
Absolutament. No, ja no el vull més. Ja m'estava una mica cansant. No, hi ha coses de l'orquestra Mondragón que m'agrada.
Parlem d'un pas de llibre, que és aquesta editorial que té... Té diferents particularitats. Primer, el format. El format és un format petit, són llibres de lletra força gran. Estàs bé?
Sí, tinc dos.
De lletra força... Són inicialment adaptacions, aquesta primera tongada, algunes d'elles, el Quixot de la Manxa, per això sentim el seu blues. En Quixot de la Manxa, adaptat per Anna Serra i Elisabet Serra, són les dues parts concentrades en no sé quantes pàgines, però...
94 pàgines.
94 pàgines.
Amb una lletra d'Àriel 68,
eh? Mira,
lletra,
pots llegir des d'aquí?
És una lletra molt gran, certament, cosa que facilita la lectura per part dels nens, que facilita també... a més, és una bona adaptació, a mi em sembla. Evidentment, és inconcentrable.
No ho havia vist mai, un llibre tan petit amb una lletra tan grossa.
Veus?
És una molt bona idea.
Són llibres, sí, inicialment pensat per escoles, amb un preu de 2 euros, diguem-ne que també això és una cosa competitiva, i el Quixot de la Manxa, una bona adaptació, els músics de Bremen, Marta Mitjans Puebla i Marc Vicenç, i altres llibres, per exemple, la Isabel López, que és l'aventura editorial és seva, diguem-ne, doncs també firma algun dels adaptacions de contes folclòrics, des del Grimms, des dels germans Grimms fins a altres relats inèdits, i té aquesta cosa, jo crec que interessant, d'introduir en grans clàssics, a nens, si hi ha recomanacions per edat, que venen 7 anys, 8 anys, 12 anys, que sempre no tenen cap excusa. Almenys et sona. Després, quan siguis més gran, ves el Quixot, disfruta de Cervantes, passa-t'ho bé, riu...
És un aperitiu, plora, no? És un aperitiu xulo.
Això passa amb l'aperitiu aquest i amb d'altres, exacte. És un, com a mínim et sonarà, jo crec, Bernat, que aquest pas de llibre, aquests títols poden ser-te útils en aquesta aventura.
Crec que seria interessant que féssim una fotografia d'aquesta col·lecció, no? I la pengem al nostre... Sí. Les coses aquestes que tenim, de Facebooks i Twitters, perquè veieu realment que és impressiona, no? Aquestes històries universals explicades amb una lletra molt grossa, amb il·lustracions que poden fer entrar els més petits als clàssics. Moltes gràcies, doctor!
Que vagi molt bé, cuideu-vos.
Igual, tu també.
Gràcies. Adéu.